Els del Vell i tornem dissabte que ve. Ens veiem amb el RACO mitjà, l'Aurora Rodríguez.
El pressing Junts continua. PSC i Comuns els hi demanen que tinguin en compte el resultat a Catalunya de les eleccions de fa una setmana i donin el sí a Pedro Sánchez.
Junts, si correspon amb ells, decidir què volen fer, no? A mi em sembla que Catalunya ha apostat per Pedro Sánchez. Hem de respectar aquest resultat, especialment aquests partits d'àmbit català.
Junts té una responsabilitat molt gran en decidir el seu vot. Jo crec que el sentit majoritari de Catalunya és indiscutible, o sigui, hi ha hagut un vot antifeixista massiu a Catalunya. De fet, també crec que hi ha una oportunitat pels partits catalans en general, no només per Junts, per avançar amb l'agenda catalana.
Són el líder del PSC, Salvador Illa, a La Vanguardia, i la líder dels Comuns, Ada Colau, avui a RAC1. Tots dos avisen del desastre que comportaria una repetició electoral i reclamen a Junts que els ajudi a evitar-ho.
RAC1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
Tot plegat després que el recompte pel vot, del vot exterior hagi fet perdre un escó als socialistes que, per tant, ara necessiten el vot a favor dels de Puigdemont. De moment, però, a falta que el resultat sigui oficial, els socialistes no resignen a perdre aquest últim diputat per Madrid i aquest matí han demanat a la Junta Electoral Provincial que revisi 30.000 vots nuls. I nou assassinat masclista, el segon d'aquesta setmana, ha estat a Barcelona, Nou Barris. Els Mossos han detingut l'home al pis on vivia la parella. Amb aquest nou cas, aquest any ja hi ha hagut 9 assassinats masclistes. I demà tanquem el mes de juliol amb menys incendis de l'última dècada. Tot i la sequera i les elevades temperatures, i mentre el sud d'Europa lluita contra grans incendis, a casa nostra aquest mes només s'han cremat 8 hectàrees. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Aurora.
El Barça ja escalfa motors pel clàssic amistós d'aquesta nit a Madrid. Escalfa. Ja celebra la victòria d'ahir.
Sí, per la victòria per 3-0 amb gols de Dembélé, del jove Fermín i de Ferran Torres. Una gran nit del Barça, que tot i la falta de rodatge perquè tot just era el segon amistós, va tenir l'eficàcia de cara a porteria que li va faltar al Madrid. Xavi Hernández va acabar satisfet, però ha avisat que necessita algun fitxatge més perquè l'equip sigui del tot competitiu aquesta temporada. De seguida ho analitzem tot plegat i passem també per Anglaterra, perquè avui acaba l'estatge del Girona a Manchester, i escoltarem el Miquel Agut en conversa amb el migcampista Aleix García. Mentrestant, Espanya ja sap que el seu rival als vuitens de final del Mundial Femení serà o bé Suïssa o bé Nova Zelanda, en funció de si acaba primera o segona de grup. Nova Zelanda no, volíem dir Suïssa o Noruega, demà, que es juga l'últim partit d'Espanya de la fase de grups contra el Japó. I tot plegat en un matí brillant per l'atletisme català, amb Esther Guerrero, Adel Mechal i Jaime Guerra proclamant-se campions d'Espanya.
I l'últim titular pel temps, perquè avui la calor serà més moderada. Xavi Segura, bon dia.
Bon dia, sí, seguirà fent calor de ple estiu, però sense els extrems que es van assolir ahir dissabte en algunes zones. Les temperatures quedaran més curtes, sobretot a les comarques de Girona, on el descens serà més marcat, i en general esperem moltes màximes de 28 a 34 graus arreu del país, però al voltant dels 35 a la zona de Ponent. On menys es notarà aquest canvi serà la costa, on es mantindrà la xafogó pesada. Tot plegat amb calma i sol i núvols, però amb nuvolades de tarda a punts de muntanya que poden deixar de nou algun ruixat local, sobretot al Pirineu i Prepirineu de Girona. La tramuntana seguirà bufant al nord de l'Empordà. Entre dimarts i dimecres viurem un nou pic de calor, però a partir de dijous baixaran clarament els termòmetres.
Són les 2:04.
RAC1 migdia.
El PSOE no dona per perduda la lluita per l'últim escó de Madrid, i aquest matí ha demanat a la Junta Electoral Provincial que revisin els vots, els poc més de 30.000 vots nuls de les eleccions de diumenge passat en aquesta comunitat. Aquest moviment dels socialistes arriba després que l'escrutini del vot exterior els fes perdre un diputat a favor del PP. Fons socialistes expliquen que la diferència entre tots dos partits és tan petita que volen ser, diuen, el més garantistes possible. Aquesta diferència determinant és ara mateix de poc més de 1.300 vots. Això vol dir que n'hi hauria majoria prou amb què un 4% d'aquests vots nuls es poguessin atorgar finalment als socialistes. D'aquesta manera, a l'espera de la confirmació oficial dels resultats, que encara no arriba per part de la Junta Electoral Central, els socialistes intenten jugar-se l'última carta per aconseguir mantenir el 16è escó per Madrid. El que acabi passant amb aquest diputat, que ara encara tot sembla que se'l quedarà al PP, fa canviar força el panorama de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Us ho explicàvem ahir, amb un diputat menys, el PSOE necessita també el vot a favor de Junts, almenys de 2 dels 5 diputats. Per això la pressió de tots els líders, els de Puigdemont, s'intensifica. El PSC i en Comú Podem insisteixen que una repetició electoral seria molt negatiu i demanen a Junts que ho eviti. El Via Lliure de RAC1, l'exalcaldessa de Barcelona, líder dels comuns, Ada Colau, els demana que negociïn tenint en compte el resultat de les eleccions en què des de Catalunya hi ha hagut, diu, un vot massiu contra el feixisme. També els demana que separin la investidura del mandat i no exigeixin coses irrealitzables a curt termini.
És important distingir el que és aquest primer moment d'una possible investidura amb el que se desprestarà un mandat, no? I evident que per la investidura es pot negociar a curt termini, doncs no es poden demanar coses que no es puguin fer en 2 setmanes, no? Però sí que es poden sentar les bases perquè després al llarg del mandat hi hagi una agenda, no?, d'avançar en drets, d'avançar en qüestions pendents de Catalunya amb l'Estat, etc. Jo crec que això és una oportunitat.
Colau defensa que cal avançar en la desjudicialització i creu que les eleccions han deixat una oportunitat per avançar en molts altres temes de l'agenda catalana, com diu el finançament, les rodalies i el català. En la mateixa línia, La Vanguardia, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, també reivindica el resultat electoral de fa una setmana amb una victòria aplastant dels socialistes catalans i demana a Junts que ho tingui en compte a l'hora de decidir-se.
Jo el que veig és que Catalunya ha dit no a un govern de la dreta més ultradreta. Feijó ha dit no. Catalunya ho ha dit d'una forma molt clara, molt contundent, molt nítida, i per tant ha dit sí a una Espanya plural i diversa. Això és el que ha dit Catalunya, això és el que hem de treballar i respectar. A partir d'aquí anem pas a pas i s'ha d'enraonar amb calma i amb discreció.
Tots dos líders remarquen que les negociacions entre socialistes i independentistes han de ser calmades i discretes per tal d'arribar a bon port. Ho diuen després que ahir l'expresident Carles Puigdemont va deixar clar en un missatge a les xarxes socials que no cedirà a xantatges per investir Sánchez. Des d'Esquerra, però, també pressionen. Avui en parla a VilaWeb la consellera d'Educació d'Esquerra, Anna Simó, remarca que cal evitar un govern PP i Vox.
Per mi, la prioritat és parar la dreta. A veure, jo formo part d'una organització política i aquesta organització política va anar a les eleccions dient defensarem Catalunya, pararem PP i Vox. Esquerra Republicana de Catalunya té una part important de votants que va creure que Esquerra Republicana era l'eina millor. I això també l'ha fet decisiva, juntament amb Junts.
I afegeix que un govern amb l'ultradreta seria devastador per l'educació a Catalunya. Ara mateix el bloc d'esquerres tindria 171 diputats sense els vots de Junts i el de dreta 172, si finalment Coalició Canària també els acaba donant suport.
RAC 1 migdia.
Anem en titular. Segon assassinat masclista en només 4 dies. Avui a Barcelona els Mossos han detingut un home per presumptament haver matat a ganivetades la seva parella. Ha passat aquesta matinada al districte de Nou Barris. El suposat autor del crim no tenia cap denúncia prèvia per violència masclista. Adrià García.
Els Mossos han rebut l'avís a 2:15 i s'han desplaçat fins al pis on vivia la parella, a la zona del turó de la Peira. Només entrar-hi han trobat la dona estirada a terra, plena de ferides, però encara en vida. El sistema d'emergències mèdiques ha atès a la víctima in situ, però no ha pogut fer res per salvar-li la vida. La policia ha arrestat el suposat autor de l'assassinat, que també era al domicili. La víctima tenia 29 anys i el presumpte assassí 34. Ara qui s'ha fet càrrec del cas és la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona. El detingut passarà a mans del jutge entre demà i dimarts i si s'acaba confirmant serà el 9è assassinat masclista aquest any.
L'Ajuntament de Barcelona ha convocat per demà un minut de silenci per condemnar el crim. Serà al punt del migdia a la plaça de Sant Jaume. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Jaume Collboni ha assegurat que és una tragèdia que afecta tots els barcelonins i que cal fer molta feina perquè les dones estiguin segures i siguin respectades. També ha lamentat l'assassinat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. En un missatge a les xarxes ha fet una crida als homes a lluitar contra aquests tipus de crims. Recordem que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajut als telèfons 016 i al 900 120. Ara passen 9 minuts a les 2. Demà tanquem un mes de juliol negre pel que fa als ofegaments a les piscines. Han mort 5 persones, 7 des que va començar l'estiu. Les dues últimes víctimes van ser justament ahir, un jove de 20 anys i un home de 84. Tots dos es van ofegar en piscines particulars. De fet, aquest punt de l'estiu, les morts en recintes privats suposen ja més de la meitat del total. És per això que els propietaris d'algunes comunitats de veïns es mostren preocupats i demanen mesures de protecció per prevenir els possibles ofegaments. Carles Ballart.
Segons la regulació catalana, les piscines de propietat privada no estan obligades a tenir la figura d'un socorrista. Tot i això, la preocupació de les famílies cada cop és més gran davant de l'elevat nombre de víctimes recents. Segons el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida, Lorenzo Viñas, encara que volguessin, molts veïns no podrien permetre's econòmicament contractar la figura d'un socorrista.
Desperta una preocupació en les comunitats de propietaris i sí, en les reunions i en peticions que ens fan molts propietaris, és a dir, escolta'm, extremar la seguretat. Tanmateix, un socorrista comporta unes despeses que tira enrere a moltes comunitats de propietaris prendre una decisió així, tenint en compte de que moltes són de comunitats petites.
Els propietaris de finques i comunitats no veurien amb mals ulls a contractar socorristes si les administracions posessin ajudes sobre la taula.
Això pel que fa a les piscines, però pel que fa a les platges, els socorristes de Barcelona han desconvocat la vaga que seguia en peu des de divendres després d'acceptar un acord amb l'empresa. El pacte entre les dues parts va arribar després de 8 hores i mitja de reunions i l'empresa s'ha compromès a contractar més personal i garantir descansos. Demà el sindicat de socorristes es reunirà amb l'Ajuntament i l'empresa per acabar d'ultimar els detalls i posar fi a aquest conflicte laboral a les platges. I aquest ha estat el juliol amb menys incendis forestals de l'última dècada. Són dades dels agents rurals a les quals ha tingut accés RAC1. Tot i la sequera i les elevades temperatures, en tot el mes s'han declarat 46 focs, que han cremat només 8 hectàrees. Això mentre que l'any passat, en les mateixes dates, se n'havien calcinat més de 2.000. El cos atribueix aquest descens a les pluges dels últims dies, però demana prudència, perquè el mes d'agost els focs poden tornar a revifar.
El juliol acostuma a ser el mes de l'any amb més incendis forestals, però aquesta vegada ha estat una excepció. Només un 20% dels focs han arribat en plena temporada d'estiu, i és que des del maig els aiguats han deixat els boscos en una situació òptima, ho explica RAC1 el cap dels agents rurals, Antoni Mur.
Pluviatries que han superat en molts llocs els 150 litres per metre quadrat. Aleshores, això ha fet que entréssim al juliol amb la vegetació a bona part del territori amb un bon estat, amb un bon estat hídric, i per tant el comportament dels incendis ha estat a bona part del territori propi de quasi bé del mes de maig, no pas del mes de juliol.
Tot i les bones condicions actuals, Mur demana no relaxar-se perquè les ventades, sobretot a l'Empordà, poden fer créixer el risc d'incendi de cara al mes que ve.
De fet, avui el risc d'incendi és moderat a pràcticament tot el país. Només estan pintades de vermell, és a dir, tenen un perill alt de foc forestal, 3 comarques, el Baix Empordà, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. La calor i la sequera acumulada a aquests 3 punts del país han obligat els agents rurals a mantenir l'alerta activada. I les reserves d'aigua als embassaments reculen un punt i cauen per sota del 28%. Tot i això, tal com va dir l'Agència Catalana de l'Aigua a RAC1 fa unes setmanes, el país no ha d'entrar en fase d'emergència, com a mínim, fins al novembre, Pol Prats.
Les pluges del maig i el juny han ajudat que les reserves pugin del 25 fins al 30%, però en l'últim mes la falta de pluja ha rebaixat el nivell d'aigua en 2 punts. L'ACA també assenyala que el juliol és un mes que tradicionalment es gasta més aigua per les altes temperatures. Per posar alguns exemples, el pantà de la Baells, al Berguedà, està al 36% de capacitat, el de Darnius-Boadella, a l'Alt Empordà, al 21,5%, és un mínim històric que no es veia des de l'any 2000, i el de Riudecanyes també està sota mínims i frega el 5% de capacitat. A l'altre extrem hi ha el pantà d'Oliana, amb un 51%, o el de Terradets, amb un 94%.
RAC 1 migdia.
Els sindicats de la construcció alerten que moltes empreses estan incomplint el decret que limita les feines a l'aire lliure en plena calorada. És el canvi legislatiu que va aprovar el Consell de Ministres el mes de maig i que prohibeix treballar a l'exterior sempre que estiguin activades les alertes de temperatures extremes per part dels serveis de meteorologia. Els treballadors exigeixen a les autoritats que no facin els ulls grossos amb els incompliments i demanen ampliar els terminis de les obres per evitar haver d'anar a correcuita els mesos de més calor.
L'estiu és l'època de l'any en què es fan més obres públiques i enguany, tot i la calorada, no és una excepció. La secretària de Salut Laboral d'UGT FICA, Antonia Fuentes, demana més control a les administracions per fer complir la llei i fins i tot endurir-la quan l'obra hi hagi treballant gent gran o amb patologies prèvies.
En època de vacaciones es cuando se hacen todas las obras públicas, carreteras, pero yo a estos empresarios pues les haría la reflexión. Sí que es cierto que el estrés de cumplir una obra en tiempo y forma, pero la vida de las personas tendría que estar por encima de todo esto.
Tot i això, el gremi de constructors admet que no té sentit que les administracions facin complir la llei quan són elles mateixes les que fixen una data límit. En parla a RAC1 el president del gremi a Girona, Miquel Bosch.
Per tant, això amb lleis costa moltíssim. O sigui, jo crec que el cas de fer és tenir una certa intel·ligència lògica, no?, d'aplicar el sentit comú.
i el seny, és a dir, els dies que fa 40 graus no es pot treballar al sol, això és evident.
Ara bé, diu que moltes empreses aprofiten enguany les primeres o les últimes hores del dia per fer les feines més feixugues i així evitar els cops de calor.
L'Aràbia Saudita acollirà el cap de setmana vinent una ronda de converses de pau sobre Ucraïna, ho ha avançat el Wall Street Journal. El país àrab espera que la trobada pugui desembocar en una cimera de pau aquest mateix any. Moscou ja ha dit, però, que no assistirà a la reunió, però sí que hi seran països com l'Índia o el Brasil, que són propers al Kremlin.
Vladimir Putin descarta un alto el foc imminent i menys ara que l'exèrcit ucraïnès ha intensificat la contraofensiva contra Rússia. Ho ha dit a l'agència de notícies russa TASS el mateix dia que les tropes del Kremlin han abatut tres drons que han atacat diversos punts de Moscou. L'atac ha deixat un ferit i amb almenys dues torres d'oficines. Per precaució, les autoritats han cancel·lat els vols amb origen o destí Moscou i també han tancat l'aeroport de la capital. A més, a la zona de Crimea, aquesta nit l'exèrcit rus ha abatut 25 drons ucraïnesos que intentaven destruir les bases militars russes que hi ha a la zona.
Passa un minut gairebé d'un quart de tres. La Generalitat ha identificat més de 720 brigadistes internacionals desapareguts durant la Guerra Civil a Catalunya. La majoria van lluitar al front de l'Ebre en la guerra ara fa 85 anys. Aquesta recerca també ha posat la lupa en localitzar on van desaparèixer.
Dos estudis encarregats per la Direcció General de Memòria han recollit dades que quasi 200 brigadistes d'Alemanya, Àustria i Països Baixos. També s'han recopilat dades de combatents espanyols i d'altres nacionalitats. Això permetrà que les famílies dels desapareguts la guerra puguin saber què va passar amb els seus avantpassats. El director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses, destaca la importància d'identificar les víctimes.
És molt important perquè aporta dades sobre el lloc de desaparició i possible defunció de 212 brigadistes internacionals i el nostre objectiu era sempre determinar el lloc de desaparició d'aquests brigadistes, que ens pot permetre contactar amb les famílies i eventualment en un futur doncs intervenir fosses d'aquella zona.
D'altra banda, Aragoneses també ha remarcat que aquests estudis suposen un gran avenç documental i reforçar el dret a la veritat.
I anem a Turquia, on continuen les protestes al bosc d'Akbelen, al sud-oest del país. En aquesta zona, l'IMAC, que és l'empresa turca que construirà, que està fent l'ampliació del camp del Barça, ha talat els arbres per ubicar-hi una mina de carbó. El comitè ambiental, format per pagesos de la zona i activistes ambientals, han escrit fins i tot una carta a Joan Laporta explicant les accions que està fent aquesta empresa constructora. Ens ho explica des de Turquia. Anna Montraveta, bon dia.
Bon dia. El bosc d'Akbelen ja no existeix. Ells van acabar de talar tots els arbres. Entre les mobilitzacions, el comitè Dikiskoy ha fet arribar una carta al president del Barça detallant les vulneracions que fa l'IMAC dels drets humans i dels pactes internacionals ambientals. Demanen també que el Barça canceli la licitació si l'IMAC continua amb el projecte. La tala d'arbres del bosc es va frenar fa 2 anys per una sentència judicial, però aquest dilluns s'ha tornat a reprendre gràcies a les relacions entre el govern actual i l'empresa constructora, explica Bilgi Setchin, activista mediambiental.
There is no legal base.
No hi ha una base legal que proporcioni espai per fer això. Està totalment fora de la llei, però ells ho han fet perquè les eleccions han acabat amb la victòria de l'AKP.
Fa 6 dies que els habitants dels pobles del costat i simpatitzants amb la causa estan acampats al voltant del bosc. També des de dilluns la policia turca ruixa amb gasos lacrimògeni i amb canons d'aigua als manifestants. Tot i que els arbres ja estiguin talats, el moviment continua i els protestants seguiran lluitant per frenar la construcció de la mina i dedicar l'espai a un projecte més sostenible.
I un apunt de successos, perquè els Mossos han detingut 2 homes com a presumptes autors de 8 robatoris violents amb arma de foc en diversos locutoris de Barcelona. Els fets es van produir entre els mesos de maig i juliol a diversos barris de la ciutat i finalment el passat 20 de juliol els van arrestar mentre fugien en un vehicle després de que els enxampessin a punt de cometre un altre robatori. El modus operandi que tenien habitualment era el de vigilar els locals i planificar l'actuació per després entrar de manera violenta als locutoris i endur-se el diner de les caixes. En total van aconseguir gairebé 40.000 euros en efectiu, a més de robar telèfons, joies i altres objectes. De moment, els 2 homes ja han passat a mans del jutge. I un equip català encapçalat per la doctora Blanca Salines ha creat un aliment únic per a infants de països com el Txad a l'Àfrica. És un producte amb tots els nutrients que permet millorar l'esperança de vida a les criatures. A més, es fabrica a partir d'un cereal propi de la zona, de manera que no han de dependre de recursos exteriors per poder-se alimentar.
Es tracta d'un superaliment de cereals i llegums que produeixen agricultors locals. Després es porta a la unitat de nutrició de l'hospital, on es processa i se subministra als menors de 5 anys que tenen malnutrició i a dones dones en edat fèrtil. S'ha demostrat que en situacions extremes de salut aquest producte permet una millor recuperació i ara també s'ha començat a vendre a farmàcies per criatures sense problemes tan greus de salut. La investigadora principal del projecte, Blanca Salinas, explica a RAC1 que d'aquesta manera no depenen de les donacions dels països rics.
No s'aporta res des de països d'alts ingressos. De Catalunya el que hem aportat és el coneixement, però la matèria prima és important que sigui d'origen perquè el que permet és millor desenvolupament també a nivell econòmic.
L'equip impulsor del projecte vol ara patentar l'aliment que l'han batejat com a Nutrinat per portar-lo a altres països.
Una altra dada a la qual ha tingut accés en RAC1, els últims 5 anys els Mossos d'Esquadra han realitzat 16 investigacions per tràfic de persones. A més, des de l'oficina de l'Ajuntament de Barcelona, que tenen aquestes víctimes, expliquen que hi ha hagut un canvi en el perfil, perquè ara gairebé la meitat dels casos són dones procedents de Llatinoamèrica, sobretot de Colòmbia i el Perú. Això ho sabem quan avui és el Dia Mundial contra el Tràfic dels Éssers Humans.
Les dades demostren que el tràfic de persones creix en els últims anys, sobretot en els casos d'explotació sexual. Tot i l'augment de recursos per poder lluitar contra aquesta problemàtica, la coordinadora de la Unitat contra el Tràfic d'Éssers Humans de l'Ajuntament de Barcelona, Verónica Asensio, explica a RAC1 que encara hi ha moltes persones en risc per possibles explotacions.
Hi ha molts eixos a nivell de vulnerabilitat que els afecten. Un d'ells són les persones migrades, per exemple, i moltes vegades les situacions de crisi a altres països, com per exemple Llatinoamèrica, provoquen allaus migratòries de persones que requereixen protecció i dintre d'aquest context hi ha persones que poden ser potencials víctimes de tràfic.
D'altra banda, ja s'està tramitant un projecte de llei a tot l'Estat per poder protegir els drets de les víctimes.
El Festival de Cinema Atlàntida Film Fest de Palma arriba avui al final. Aquest vespre es fa la cerimònia de clausura. Ho farà amb l'entrega de premis a la millor pel·lícula del jurat, de la crítica i del públic. A més, avui també s'hi podrà veure Criatura, de la catalana Elena Martín. Més detalls des de Palma. Joan Ferrés, bon dia.
Bon dia. Avui es clausura l'Atlàntida Film Fest amb l'entrega dels premis a les millors pel·lícules del certamen i amb un homenatge a l'actriu francesa guanyadora d'un premi César i Ren Jacob. La reina Letícia tornarà a presidir una cerimònia on s'estrenarà la guanyadora del Festival de Cannes com a millor pel·lícula europea. Es tracta de Criatura, dirigida per la catalana Elena Martín.
I no em pot explicar com et sents? Per què ha de ser boxar, això?
Jo mirant tu em perdo, tia.
El segon llargmetratge, l'actriu, guionista i directora, tracta d'una forma mai vista en el nostre cinema un dels tabús dels 16 des de la infància fins a l'inici de la maduresa.
RAC 1 migdia.
I ara sí, el Barça encara amb optimisme al tram final de la gira americana després de la golejada contra el Madrid, Oriol.
Sí, per 3-0 amb gols de Dembélé, del jove Fermín i de Ferran Torres. Una gran nit del Barça que, tot i la falta de rodatge perquè tot just era el segon amistós, va tenir l'eficàcia de cara a porteria que li va faltar al Madrid. Fins a 5 pals dels blancs van veure en un clàssic que va ser de tot menys amistós, amb enganxades, intensitat i fins a 7 targetes grogues. Xavi Hernández va acabar satisfet, però assegura que han de fitxar més si volen ser competitius aquesta temporada. De noms propis en va haver uns quants, ara ho repassarem, però un que va irrompre amb força va ser precisament el de Fermín, aquest jove migcampista del planter que va tenir una altra estoneta i va marcar un golàs i va tancar l'actuació fent-li l'assistència del gol que tancava el marcador, del tercer gol, a Ferran Torres. Enviada especial de RAC1 a Dallas. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Fermín no oblidarà mai aquest clàssic. Tots els companys l'elogiaven després que Xavi, que no tenia previst endur-se'l als Estats Units, apostés per ell després d'una bona sessió al Linares. Fins ara eren les opinions que traslladaven des del vestidor. Ara ja són els fets. Confiança retornada amb escreix, amb un golàs i una assistència després d'entrar al minut 65, substituint Pedri. L'emoció del jugador de 20 anys, procedent del Campillo, un poble de Huelva, era palpable.
Jo, obviamente, me quedo quedar aquí. Es un sueño... Vivir la pretemporada es un privilegio y siempre he sido culé de pequeño y mi sueño ha sido siempre llegar al primer equipo. A mí solo me toca seguir trabajando, aprovechar las oportunidades que me den y eso el futuro ya se decidirá.
I Xavi, encantat amb la seva actuació, li obre la porta a poder tenir minuts al primer equip.
Fermín está demostrando una mentalidad en los entrenamientos, está demostrando talento. El jugador también tiene que darle confianza al entrenador y me gusta lo que veo de Fermín, me gusta su desparpajo, que se atreve, que no tiene miedo, que pide el balón, que juega fácil, sencillo, que tiene último pase y hoy ha marcado la diferencia, ha hecho un golazo con la zurda y un pase con la diestra. Por lo tanto, es un futbolista que sí, que nos podría ayudar mucho de cara a la temporada.
També elogiaven Fermín companys com Koundé.
Me quedo con el partido, las buenas sensaciones que hemos tenido jugando. También los que han entrado han sumado muy bien. Mención especial también para Fermín, que ha marcado un golazo y también dio una asistencia, así que muy positivo.
Per tot plegat, Xavi marxava de l'AT&T molt satisfet pel triomf, però també es mostrava conscient que estan encara en una fase inicial d'aconseguir progressar cap allò que vol aquesta temporada.
Nos hemos acercado en muchos momentos a lo que queremos ser, ¿no? Control del balón, posesión larga, no perderla, atacar espacios. Aún así, pues han habido muchas pérdidas tontas, innecesarias, que nos provocan perder la estructura. Bueno, creo que estamos entrenando bien, la gente está positiva. Bueno, vamos por buen camino, pero esto no, acaba de empezar.
També parlava de bones sensacions l'MVP del partit, el segon capità, Marc-André Ter Stegen.
Da muy buenas sensaciones, en cambio lo del otro día creo que nos dejábamos un poco llevar por las circunstancias quizás y tal. Y hoy creo que salimos y competimos muchísimo mejor y al final se trata siempre de sacrificio, de esfuerzo y creo que hoy hicimos un partido bastante, bastante bueno.
Demà l'equip es desplaçarà cap a Las Vegas i tancarà la gira contra el Milan la matinada de dimarts a dimecres.
I abans d'aquest partit contra el Milan, de fet demà mateix, es podria resoldre el cas de Dembélé o no. Ahir va ser titular, de fet va marcar el primer gol, i Xavi està molt pendent de si finalment el Paris Saint-Germain ve a buscar-lo en les properes hores, Marta.
Sí, demà a la mitjanit s'acaba el termini perquè la clàusula de Dembélé passi de 50 a 100 milions d'euros. Després que el Paris Saint-Germain hagi mostrat interès en pagar-la, aprofitant que és més econòmic, Xavi admet que el futur és a les mans del que decideixi el jugador.
Bueno, el mercado al final no lo podemos controlar, ¿no? Hay unas cláusulas y ahí no podemos ya... Al final es una decisión... Yo creo del jugador, ¿no? Yo lo veo feliz, lo veo contento. Al final decidirá él lo que tenga que decidir, pero bueno, yo lo veo muy feliz, lo veo adaptadísimo. Desde que hemos llegado nos ha transmitido que está contento, que forma parte de la familia. Es un jugador para mí muy diferencial, muy diferencial.
Del davant i del francès n'estan pendents al vestidor. Volen que es quedi tant Ter Stegen com Koundé.
No, obviamente quiero que se quede y creo que estamos también, nuestro juego también está un poco adaptado a lo que necesita él, lo que queremos hacer y creo que está muy a gusto. Al final queremos que sea así y que se quede con nosotros, obviamente.
Sí, me llevo muy bien con él, pero después son cosas personales y yo no tengo ni idea. Ojalá que se quede, pero no tengo ninguna información que daros.
I Dembélé al marge, Xavi reclama reforços per poder competir per tot.
En cuanto al mercado, pues bueno, acaba el 31 de agosto, en mi opinión demasiado tarde, porque la liga empieza el 13. Entonces, vamos a ver lo que pasa. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Ojalá nos podamos reforzar un pelín más nosotros.
El Barça, de moment, encara està pendent d'aprovar l'operació econòmica que l'ha de permetre inscriure els renovats i els nouvinguts, i sense sortides de pes, difícilment hi haurà noves incorporacions.
Gràcies, Marta. Parlant de sortides, precisament Arnau Tenas, que va acabar contracte el 30 de juny, acaba de fitxar fa només uns minuts pel Paris Saint-Germain, precisament. Se'n va, per tant... Gratis, Arnau Tenas a París amb Luis Enrique, després que el Barça no executés quan podia fer-ho l'opció que tenia per renovar-lo per dues temporades més. Qui sí que deixa diners a la caixa és Nico, que ahir es va confirmar el seu traspàs al Porto a canvi de 8 milions i mig d'euros i el 40% d'una futura venda, en aquest cas pel Barça. D'aquesta manera, el migcampista de 21 anys tanca una llarga etapa al club blaugrana, que també es reserva un dret de recompra per 30 milions d'euros que pot executar al llarg dels propers dos anys. A banda d'Arnau Tenas i de Nico, també hi ha hagut les baixes de Busquets i Jordi Alba, que han anat a l'Inter de Miami, Collado i Xavi Riat al Betis, Pablo Torre al Girona i Umtiti, recordem, va marxar amb la carta de llibertat i ara és jugador del Lecce italià. Qui, en canvi, es pren el mercat amb tranquil·litat, de moment, és el Madrid. El tècnic Carlo Ancelotti no està gens preocupat per la falta de gol, tot i haver perdut Karim Benzema, i fa un bon balanç del clàssic d'ahir, tot i la derrota.
El resultat és el més important, no es duele, perquè no es duele perder, però jo me quedo con las cosas buenas que hemos hecho. Para una hora l'equip ha jugado muy bien, con intensidad, teniendo muchísimas oportunidades, bastante raro. 5 postes en un partido creo que nunca me ha pasado.
Diu, en tot cas, Ancelotti, que millor que això li passi en un partit de pretemporada que no pas un cop comenci la competició. Per cert, que Arda Güler, que no va jugar per lesió, ja ha tornat a Madrid per mirar de solucionar els problemes que arrossega al genoll. I encara sobre aquest clàssic, el col·laborador de RAC1, Àlex Dalmas, destaca quins són els tres aspectes més positius, les tres claus, que deixen pel Barça el partit contra el Madrid.
El sistema de joc.
El primer punt a destacar del partit del Madrid és sens dubte tàctic i és una conclusió molt evident. I sé quan torna al quadrat, torna la millor versió del Barça. El Barça continua necessitant aquest quart migcampista, aquesta superioritat interior per mostrar el seu millor to, per fer-se superiors als rivals potents, i ahir davant del Madrid no va ser una excepció. El Barça va tenir moments de molta superioritat, de molt bon futbol, especialment als inicis de cada una de les parts, i va ser per això, per tenir aquest punt de pausa que no li vam veure davant de l'Arsenal. Interessant veure la combinació Gundogan-Pedri a la part alta del quadrat, interessant veure la combinació Oriol-Romeu-Franqui de Jong a la part baixa, i una altra conclusió molt evident, i és que si el Barça tanca la plantilla tal i com està a dia d'avui, i que si demà Xavi hagués de jugar una final de la Champions, probablement ho faria amb l'11 que va treure ahir d'inici. Són els futbolistes amb els quals més confia, ahir van mostrar un bon to i que, per tant, és el Barça que hem d'imaginar per als partits grans, almenys per començar la temporada.
Dos. Frenkie de Jong.
Partit fantàstic el que vam veure ahir. Partit d'una jerarquia absoluta. En pilota va estar molt bé, va activar aquelles conduccions que el fan diferent, va estar segur, va perdre poques pilotes, tot i que encara de millorar en això. Sense pilota va estar fantàstic, va replegar molt ràpid, se'l va veure amb to ja molt de temporada, va tallar 2 o 3 oportunitats del Madrid i va ser solidari. Però el punt que més destacaria és l'aspecte emocional. Vam veure un Frenkie de Jong rebel, un Frenkie de Jong amb un punt d'agressivitat per sobre del que té normalment. Com de Jong agafi aquest punt, aquestes dues coses tan positives que li vam veure ahir, arriba al seu nivell màxim, arriba a situar-se entre els millors migcampistes del món, per no dir el millor. Per tant, la sortida de l'equip, la baixa de Busquets, farà baixar una mica el nivell qualitatiu del mig del camp, però qui sap si la sortida de Busquets també provoca que veiem la màxima versió de Frenkie de Jong i el situï a dalt de tot en quant a nivell.
I 3. L'irrupció de Fermín López.
Ja en vam parlar després del dia de l'Arsenal. Un migcampista de talent, de continuïtat de joc, de profunditat, de gol, d'arribada. Un migcampista molt complet i un migcampista que, òbviament, està tirant la porta a terra. Ahir en té prou amb 20 minuts per mostrar moltes d'aquestes virtuts. Un jugador que pot jugar de mitja punta, que et pot jugar de fals extrem, i un futbolista que té dues coses molt, molt, molt especials per mi. I és que, tot i ser un jugador de talent, és un futbolista que no vol totes les pilotes al peu, sinó que va molt a l'espai, és un jugador que pressiona molt bé, i després una cosa que és intangible i que és molt important. I és que per arribar a tenir aquesta oportunitat ho ha hagut de treballar molt. Fermín López sempre ha estat un jugador petit, un jugador que no ha estat indiscutible en tots els equips de les generacions que ha jugat, que ve d'una sessió en el Linares i que, per tant, cada minut de joc el juga com si fos l'últim.
3 minuts per sobre de 2:15. Per cert, un recordatori. A partir de les 3 de la tarda podreu escoltar de nou la retransmissió d'aquest clàssic Barça-Madrid que vam viure al Barça en xancletes íntegre. A partir de les 3 a la sintonia de RAC1. I més enllà del Barça, que encara s'estarà uns dies als Estats Units, avui el Girona posa punt i final al segon estatge de la pretemporada, el que ha fet en terres angleses després de guanyar ahir el Blackburn Rovers per 2-3 en l'últim partit. Enviat especial de RAC1 a Manchester. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Oriol Jové. El Girona, que encara és a Manchester, ha fet nit a la ciutat esportiva del Manchester City, on ahir, després de guanyar el camp del Blackburn per 2-3, van fer una barbacoa de final d'estada sobre terres angleses. Aquest vespre volaran fins a Catalunya. En tot cas, el balanç és bo, no hi ha hagut lesions importants, l'equip continua l'evolució i ha guanyat els dos partits, contra un acabat d'ascendir a la Premier, el Sheffield United primer, i contra el setè de la segona divisió, el Blackburn, ahir en última instància. Un partit aquest de molta intensitat, en què va marcar Stuani a passada de Tsigankov, el propi jugador ucraïnès amb un xut col·locat ras des de la frontal va fer el segon, i a la represa el tercer el va fer Blin amb una bona rematada creuada després d'una assistència genial d'Esperó del jove Justin. En tot cas, el Girona, que li manquen efectius però que rutlla amb bon ritme, Mitchell reconeixia a RAC1 que tenen gairebé el 80% de la plantilla tancada.
Penso que el 80% de la plantilla, si no més, està feta. Tres jugadors més i ja l'exposició està en clar, i la resta penso que l'equip està al complet.
Una vegada més, per cert, ara en parlarem, el míster, que va elogiar el paper de la canalla ahir, personificada bàsicament en Justin, que va entrar en el lloc de Pablo Torre al quart d'hora de la primera part i va jugar un gran partit. Pablo Torre, per cert, tothom tranquil, només té un cop i, per tant, podrà continuar la pretemporada amb normalitat.
Doncs tothom tranquil amb Pablo Torre després d'aquest partit contra el Blackburn Rovers, que va acabar, doncs, amb el futbolista càntabre substituït. El Miquel Agut va poder xerrar uns instants després d'aquest partit amb Aleix García, i el migcampista, a continuació el sentirem, parla del seu paper aquesta temporada, dels fitxatges, d'Oriol Romeu i de com veu l'equip, ara que falten exactament 2 setmanes perquè comenci la Lliga. Aquesta és la conversa del Miquel Agut amb Aleix García.
Hola, Aleix, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molta intensitat, no vull que digui Xavi Hernández o no?
Avui teníem hasta por, ha sigut una carnisseria avui, però bueno, bé, al final sabem l'equip de la Champions League som molt intensos, molt agressius, però bueno, jo crec que, ostres, hem jugat contra un equip que, a part d'això, també sabia jugar bé al futbol.
Ho estàs jugant tot?
Sí, bueno, tenia ganes, no?, després de la temporada passada que van lesionat i en unes sensacions una miqueta estranyes, pues tenia ganes de tornar. El míster, bueno, des de la marxa d'Oriol m'està donant un altre paper, estic content, vull respondre-li de la millor manera possible perquè pugui confiar, així que, bueno, en content i en ganes de seguir millorant.
Tu et veus capaç de fer d'Oriol, per entendre'ns?
Jo crec que d'Oriol només n'hi ha un, però sí, al final hauré de donar un pas endavant, jo tinc ganes també de fer-lo, crec que estic capacitat. Trobarem a faltar l'Oriol, però ara ja pensant en la nostra plantilla, que al final és el més important, desitjar-li el millor, i ja t'he dit que pensant en els últims esforços que puguen arribar i arribar ja al primer partit de Lliga en ganes.
Els dos falduts més famosos del món i un se'n va al Barça, tio.
Contentíssim, la veritat. Jo sé que hi ha gent que està una mica enfadada, ja no en Oriol, sinó en la situació, però jo crec que ningú pot dir res. Crec que Oriol ho ha donat tot pel Girona la temporada passada, ens va fer millor a tots, ja no només a mi i als jugadors, sinó a tot en general, i jo crec que és moment de desitjar-li moltíssima sort i agrair-li tot el que ha fet.
Qui no ho faria, no, suposo, en el seu lloc?
Òbviament, jo crec que jo tampoc m'ho pensaria. El Girona m'encanta i m'encanta viure aquí, jugar aquí, però si em vingués el Barça tampoc m'ho pensaria, així que content per ell, per la seva família, i desitjant veure'l ja a Montjuïc.
Et faig les dues últimes, Aleix. De cara a aquesta temporada, quines sensacions tens? Ahir parlàvem amb en David i ens deia que tenia molt bones sensacions, que ja hi ha una base feta, tot i que no hi és el davanter centre golejador, no hi és el migcampista que feia la funció de frontissa entre el mig del camp i la davantera. Llavors, tu quines sensacions tens?
Jo crec que la sensació és cada vegada més positiva. Crec que l'equip, a poc a poc, els jugadors nous sobretot se van acomiadant a lo que el míster vol, a la base, que crec que David ho va dir molt bé. Crec que són molts jugadors de la mateixa temporada passada, així que, bueno, els que vinguin a sumar. Tenim dos baixes importants com la del Tati i la d'Oriol, però segur que Quique portarà un gran delanter, i si va portar algun pivot, pues intentarem que faci la funció d'Oriol.
I escolta, l'última, quants us en falten i què creus que us falta?
No ho sé, el míster parla de 4, o almenys jo el que llegeixo per Twitter, el míster vol 4, Quique li vol només donar 3. Serà, suposo, que una lluita fins a l'últim dia, així que els que vinguin per a sumar, per fer bon equip, bon grup, que crec que és la base de tot, i aquí els esperem per a lluitar tots junts.
Arribareu bé, no?, al Real i Arena?
Sí, òbviament, jo crec que ja t'he dit, l'equip està progressant adequadament. Crec que els reforços que puguen venir, ojalà que vinguin pront, pues, per tindre dies d'entrenament junts. I bueno, el dia de Noeta és un debut difícil, però bueno, anirem allà, com sempre, a guanyar.
Thank you very much.
Thank you.
Doncs aquestes són les paraules d'Aleix Garcia, i un dels noms que deixa agut l'últim partit de la pretemporada és un dels joves, perquè si al Barça la novetat va ser Fermín López, al Girona ho va ser Justin, ara ho deies.
Sí, Justin està causant sensació. Qui veu el filial amb assiduïtat ja està enamorat d'aquest futbolista lleidatà, per cert, Oriol, lleidatà, de 19 anys, el gener en farà 20. És un extrem amb molts recursos que està despuntant en aquesta pretemporada. Ha fet un recital rere l'altre, i ahir, per exemple, els aficionats de Ewood Park no van fer més que admirar amb o d'admiració constant el joc d'aquest futbolista lleidatà, les conduccions, les fintes, la velocitat, els driblings i la passada d'esperó del tercer gol del Girona, l'últim, el de Blin, del qual parlàvem abans. Segons ens diuen des del club, és un futbolista amb un gran potencial que, quan va ser captat pel Girona, ara farà 4 anys, en categoria cadet, no tenia la mentalitat de futbolista que té ara. És un jugador que està millorant físicament, que està cada vegada més mentalitzat per ser futbolista d'elit i que, a banda d'això, té un talent innat. Cada vegada reparteix més assistències i veu porteria amb més facilitat. Un dels projectes, aquest de Justin, que segurament pot permetre al Girona somiar amb tenir un jugador de la casa, un extrem més, posició a la qual dona molts fruits al planter gironí de cara a les pròximes temporades.
Doncs estarem pendents d'aquest jove lleidatà que puja amb força a Montilivi. Gràcies, Miquel, fins ara.
Perfecte, Oriol. Goodbye.
I 8 minuts i seran les 3, i ja que parlàvem del Girona, el seu cosí germà, futbolísticament parlant, el Manchester City, està jugant a aquesta hora el seu tercer amistós de pretemporada contra l'Atlètic de Madrid, i de moment Pau Bonastre ho fa amb empat a 0 al descans.
Sí, un partit que s'ha endarrerit 40 minuts per la forta tempesta que ha caigut a Seul. Els dos equips que han sortit al camp amb gran part dels seus jugadors titulars, una de les absències, però, d'aquest partit és Joao Félix, que continua amb molèsties físiques i, per tant, que es perd aquest partit contra el Manchester City. Ara, com deies, al descans, empat a 0 al marcador. César Azpilicueta, que ha vist la targeta groga al quart d'hora de partit per una falta sobre Jack Grealish. És el tercer amistós del City, que ve de guanyar 1-2 contra el Bayern, i el segon test de l'equip de Simeone.
Al marge d'aquest Manchester City Atlètic de Madrid, que tenim a la recta final en aquesta segona part que viurem d'aquí uns instants, pel que fa a la resta d'amistosos, avui també tenim un duel d'equips que jugaran a l'Europa League, un Villarreal Sporting de Portugal. Pau García.
Un partit que jugarà a l'estadio José Albalade de Lisboa a les 9 de la nit. Els groguets han disputat 4 partits de pretemporada, dels quals han perdut 2, han empatat un i n'han guanyat un altre. Avui contra l'Sporting podran tenir més minuts els nous fitxatges, especialment el davanter Alexander Sorloth. Més enllà d'aquest partit hi ha uns quants amistosos d'equips de la Premier. A part del City, també s'ha jugat un Liverpool-Leicester, que s'han endut els Reds, ja sense Henderson, per 4-0. A les 6 jugarà l'Aston Villa contra el Brentford, i a 9:15 ho farà el Chelsea contra el Fulham.
I mentrestant, l'arribada de Luis Suárez a l'Inter de de Miami està una mica més a prop. L'uruguaià podria retrobar-se, Pau, amb Messi, Busquets i Jordi Alba al mercat d'hivern.
De moment, Suárez ha acordat amb el Gremio de Porto Alegre, on juga actualment, rescindir part del seu contracte, que en principi era fins a final de temporada de la temporada vinent, que al Brasil és a l'hivern. El jugador acordat amb el club quedà lliure, però al desembre d'aquest any. Suárez ha reconegut que l'Inter de Miami va preguntar per la seva situació, però en cap cas van parlar directament amb ell.
Por lo que yo tengo entendido, se comunicaron con el club y el club me contestó que tenía contrato y que en estos momentos no había ninguna posibilidad. Pero conmigo en ningún momento pasó nada.
Qui tampoc acabarà contracte és el seu compatriota Edinson Cavani. El davanter de 36 anys, fins ara al València, ha rescindit l'acord que lligava amb el club che fins l'estiu vinent després d'una temporada per sota de les expectatives. Cavani posa rumb a l'Argentina per unir-se a les files de Boca Juniors i també a la Lliga. El Sevilla ha confirmat la marxa del defensa Karim Rekic a l'Al Jazeera Saudita. I un últim nom, Oriol, que també marxa a Sud-amèrica, és James Rodríguez. El colombià, exjugador del Madrid, fitxarà pel São Paulo com a agent lliure. És el desè club de la seva carrera.
Encara en futbol, marxem cap al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda perquè ja sabem que la selecció espanyola s'enfrontarà als vuitens de final o bé a Suïssa o bé a Noruega. Totes dues seleccions amb representació blaugrana i que s'han classificat aquest matí, Suïssa com a primera del seu grup, del grup A, i Noruega com a segona. Per tant, en funció de si demà Espanya acaba primera o segona de grup en l'últim partit de la fase de grups contra el Japó, s'enfrontarà o bé a Suïssa, ho dèiem, o bé a Noruega.
Sí, d'una banda, Suïssa, amb la blaugrana Anna Maria Txernogorchevich, que ha empatat a 0 amb Nova Zelanda, l'anfitriona, i n'ha tingut prou per acabar líder del grup. En el mateix grup A, Noruega s'ha desfet de Filipines per un contundent 6-0 i ha accedit a vuitens de final amb 4 punts, els mateixos que Nova Zelanda, però el gol a braç general ha afavorit a les nòrdiques. Ara Espanya ja sap amb qui es veurà les cares a vuitens de final en funció del que faci demà. Si guanya o empata contra Japó, el rival serà a Noruega, i si perd s'enfrontarà a Suïssa. La selecció espanyola jugarà aquest partit clau a les 9 del matí de demà, hora catalana, davant Japó. Els dos equips estan empatats a punts, amb un gol més per les de Jorge Vilda en la diferència de gols general. Del rival n'ha parlat Aitana Bonmatí en una entrevista amb els mitjans oficials de la federació.
Japó és una selecció con la qual m'he encontrado muchas veces en el camino y no sé cuál sería el resultado global, pero creo que me ha ganado bastantes veces y una selección a la cual respeto muchísimo. Es una selección que juega un fútbol espectacular. Te diría que tenemos un estilo parecido, queremos jugar con el balón.
La migcampista del Barça també destaca que tenen prou potencial per ser ambiciosos en aquest Mundial.
Creo que tenemos que soñar en grande. Ya no somos esa selección con nada de experiencia, ¿no? Creo que nos hemos hecho grandes en los últimos años, pero eso hace falta demostrarlo en campeonatos de este estilo, ¿no? Creo que tenemos selección para soñar.
La blaugrana, que com parlava, no?, explicava aquesta ambició que tenen també advertida del nivell de Japó i de les similituds amb el joc d'Espanya. A banda dels possibles rivals d'Espanya a vuitens, avui també s'han disputat dos partits més al grup H, corresponents a la segona jornada, Corea del Sud 0, Marroc 1, amb Yasmín del Levante i Fati Garbi de l'Europa, que no han jugat cap minut, i l'Alemanya 1, Colòmbia 2. Amb aquests marcadors, Colòmbia és líder amb 6 punts per davant d'Alemanya i Marroc, tots dos amb 3 punts, i Corea del Sud, que encara no n'ha sumat cap. Per cert, més enllà del Mundial, la selecció espanyola sub-19 juga aquesta tarda la final de l'Europeu contra Alemanya. El combinat de Sònia Bermúdez buscarà revalidar el títol amb 6 jugadores blaugrana a les seves files.
I més enllà del futbol, hem tingut un matí totalment brillant per l'atletisme català. Esther Guerrero, Adel Mechal i Jaime Guerra s'han proclamat campions d'Espanya, Adrià Marí.
Sí, anem a pams. La banyolina Esther Guerrero s'ha penjat l'or en els 1.500 metres i així ho celebraven declaracions de televisió espanyola.
Hoy tenía claro lo que iba a hacer en diferentes esquemas de carrera y la verdad es que me he encontrado muy bien. Sí que es verdad que he notado mucha tensión porque no pensaba que el ritmo fuera tan lento desde el principio y yo he podido hacer lo que tenía pensado hacer y contenta del resultado.
La final dels 1.500 metres masculí tampoc ha decebut i ha acabat amb victòria del palamosí Adel Mechal, que ha batut Mokatir i Mario García i, a més, ha establert un nou rècord en la prova.
Me gusta las carreras a ritmo alto y luego de esta manera gana siempre el mejor en el 1500, sino quizás con mayor velocidad. Ha sido una carrera que el estadio ha vibrado, ha disfrutado una última recta espectacular, y felicitar a Katir porque gracias a él ha sido un espectáculo digno de que quede para la historia, ¿no? Aparte del récord de los campeonatos.
I el tercer català és el santboià Jaime Guerra, que ha guanyat l'or al salt de longitud i podria classificar-se pel Mundial de Budapest.
Sí, estaba justo el primero que se quedaba fuera en el ranking y creo que con los 100 puntos extras por ganar y la marca que he hecho, yo creo que estaré dentro, pero bueno, habrá que ver qué hacen los demás.
Al marge d'aquests tresors, Núria Caballero s'ha endut el bronze en el salt d'alçada i s'ha penjat la que és la desena medalla per atletes catalans del Campionat d'Espanya que acaba aquesta tarda. Ahir a la tarda van haver-hi 4 medalles. Maria Vicente amb la medalla de plata en salt de longitud amb un final polèmic per un error en l'alça que va afectar els últims salts. Ramona Dalaia va fer bronze en triple salt. I als 3.000 metres d'obstacles, el gironí Abde Ougra va quedar tercer, però el no tenir encara la nacionalitat espanyola, la medalla de bronze va caure pel també català Ibrahim Ezzaidouni.
Pràcticament 10 minuts per les 3 i de l'atletisme anem cap al bàsquet, perquè Billy Hernán Gómez ha assegurat que va escollir fitxar pel Barça per la confiança que el club li va donar des del primer dia i ha carregat contra el Madrid. Unes declaracions que ha fet durant la concentració de la selecció espanyola que aquests dies està preparant el Mundial.
Sí, ja fa uns dies que la selecció espanyola s'està entrenant i la nova estrella blaugrana va dedicar les seves primeres paraules com a culer al Madrid. Assegura que el club blanc li va dir que no tenia lloc a l'equip i que el Barça va confiar en ell perquè vingués a jugar al Palau.
Yo soy de Madrid, soy nacido y nacido aquí, pero ellos no veían, ¿no?, que estuviese aquí, que no tenía sitio. Así que yo quería jugar, quería sentirme valorado y bueno, el Barça desde el minuto número uno, tanto Juan Carlos como Mario, me hicieron sentir muy querido, me dio la oportunidad de poder estar en un equipo, en un proyecto, y para mí es un reto apasionante.
Recordem que Sergio Scariolo té a les seves ordres 16 jugadors en aquesta primera llista prèvia al Mundial, i a banda d'Hernán Gómez i els també blaugranes, Àlex Abrines, Darío Brizuela i Joel Parra, a banda del base del Masnou, Ricky Rubio. També hi ha Michael Caicedo, que és un dels 3 jugadors joves que Scariolo té entrenant. Divendres jugaran a Madrid el primer amistós per preparar el Mundial. El rival serà Venezuela.
I d'aquí a 9 minuts, quan siguin les 3, arrencarà la cursa del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, al circuit d'Spa-Francorchamps, amb el Ferrari de Charles Leclerc a la primera posició. El seu company Carlos Sainz surt cinquè i Alonso, novament lluny de les posicions del davant, surt novè. La notícia, sobretot, és, però, que el líder absolut del Mundial, Max Verstappen, arrenca sisè per una sanció i això pot donar l'oportunitat a altres pilots. Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Oriol, què tal? Bon dia. Sí, a punt de començar la 12a cita de la temporada, la última abans de les vacances, al circuit d'Spa-Francorchamps. Charles Leclerc començarà des de la pole position, tot i que Verstappen va ser el més ràpid de la classificació disputada divendres. El líder del Mundial arrossegava, però, una sanció de 5 llocs a l'engrallat per haver canviat la caixa de canvis del seu Red Bull. Cau des de la primera fins a la sisena posició. Leclerc compartirà la primera fila de l'engrallat amb l'altre Red Bull, el de Checo Pérez. Des de la segona sortiran Hamilton tercer i Sainz quart. Des de la tercera, Piastri cinquè i Verstappen, com diem, sisè. El de Red Bull i el de McLaren van ser precisament els grans protagonistes de l'esprint disputat ahir dissabte. Verstappen es va emportar la victòria per davant de Piastri, que va ser segon, i amb el francès d'Alpine, Pierre Gasly en la tercera posició, per davant de Sainz i de Leclerc, quart i cinquè respectivament. Alonso, que ahir celebrava el seu 42è aniversari, va abandonar després d'una sortida de pista. Avui començarà novè aquest Gran Premi que està a punt de començar i haurem d'estar pendents del cel i de la pluja, protagonistes tant divendres com dissabte al circuit d'Spa-Francorchamps.
De moment no plou al circuit belga, però, com dius, Álvaro, a Spa pot passar qualsevol cosa. A les 3 arrenca la Fórmula 1 i des de fa una mica més de 20 minuts tenim en marxa l'última etapa del Tour de França femení. És la contrarrellotge final de 22 quilòmetres amb sortida i arribada a Pau, als Pirineus, no pas a París, i acabarà amb Demi Vollering com a campiona. La neerlandesa va atacar ahir en l'ascens del Tourmalet i té 2 minuts de marxa marge sobre la polonesa Niewiadoma i 2 minuts i mig sobre la seva compatriota, l'amic Van Bleuten, la fins ara campiona i llegenda del ciclisme, que es retirarà sense haver pogut revalidar la victòria a França. En tot cas, li hem preguntat a Olga Ábalos, editora de la revista Volata, especialitzada en ciclisme, si ara que plega Van Bleuten, aquesta ciclista que guanyarà avui el Tour de França, Demi Vollering, és la nova reina del ciclisme mundial.
Aquesta neerlandesa de 26 anys que milita a l'equip SD Works ha demostrat aquest Tour de França perquè és actualment la ciclista més important del pilot internacional. Porta ja 14 victòries aquesta temporada 2023. La darrera, ahir, en el col del Tourmalet, en l'etapa reina del Tour de França femení, on va establir ja diferències insalvables per la resta de les seves competidores. Entre elles, la seva rival més directa, Annemiek van Vleuten, que volia revalidar el títol de Tour de França femení en la seva última temporada en actiu i no podrà fer-ho. El que vam viure ahir en el Tourmalet d'alguna forma exemplifica aquest relleu generacional entre aquestes dues corredores, però també entre dues formes de córrer. Annemiek van Vleuten corre més des del cor i l'estómac i Demi Vollering representa aquesta nova generació de ciclistes que ja entrenen d'una forma molt més tecnificada i molt més cerebral.
Doncs Demi Vollering, que agafarà el testimoni d'Annemiek van Vleuten com a nova campiona del Tour de França. I el que també s'acaba avui és el Mundial de Natació de Fukuoka, al Japó. Ho fa amb 9 medalles per la delegació espanyola i pràcticament totes, 8, tenen segell català.
És el tercer Mundial de... És el tercer mundial on la natació espanyola ha conquerit més medalles per darrere de Roma 2009, on en van fer 11, i Barcelona 2013, on se'n van endur 12. D'aquestes 9, n'hi ha d'històriques com l'or de Denis González a la final de solo lliure de natació artística, i d'altres amb un regust més agradós, com el bronze de l'equip masculí de waterpolo, que es va quedar a un gol d'arribar a la final i poder lluitar per l'or. El medaller general l'encapçala la Xina amb 20 ors, 7 plates i 11 bronzes. En segon lloc tenim Austràlia amb 15 ors, 7 plates i 4 bronzes, i en tercer els Estats Units amb 5 ors, 21 plates i 15 bronzes. Espanya ha quedat setena en el rànquing per darrere de França i Alemanya, que tot i tenir menys medalles, han aconseguit 4 ors cadascuna.
Una pausa i obrim l'agenda cultural.
RAC 1 migdia. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El dijous 3 d'agost a les 7 del matí, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio en directe des de Falset.
Visitarem el magnífic priorat, terra de vins, d'oli, d'història i d'esports d'aventura.
Viviu una edició especial del món a RAC 1 amb Sergi Ambudio en directe a la ruta d'estiu. El dijous 3 d'agost, de 7 a 12, des de Falset.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història de tot un clàssic dels 80, Enola Gay, dels britànics OMD. Si la voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som més 1.
Horitzontal, 22 lletres, revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
Últim
Doncs dos minuts per a les recomanacions culturals, perquè a més, avui és l'últim dia per poder anar a veure l'obra Ricard III al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona.
Sí, és una nova versió de l'obra de Shakespeare adaptada als temps actuals per la dramaturga Carla Torres. Ha volgut aproximar aquest clàssic a les persones que pateixen bullying a les escoles i instituts i en proposa una revisió sobre els mecanismes que s'activen al voltant de la idea de normatiu i no normatiu. L'obra és gratuïta i comença a 8:15.
I també última oportunitat per veure l'obra En mitad de tanto fuego a la Sala Beckett de Barcelona.
Es tracta d'un monòleg escrit pel dramaturg Alberto Conejero i dirigit per Xavier Albertí. Explica la història i els debats interns de Patrocle, company d'armes d'Aquiles i un dels personatges secundaris de l'Ilíada. L'última sessió de l'obra és avui a 7:15 dins el marc del Festival Grec de Barcelona.
I pel que fa a la música, avui Mica torna a Cap Roig. És la segona visita consecutiva que fa el Festival de Calella de Palafrugell i la intenció és repetir el gran espectacle de l'any passat. Mica, tot un referent del pop internacional, des del seu gran èxit del 2007, Grace Kelly, torna aquest estiu a passejar-se pels grans festivals d'arreu del món. I encara a la Costa Brava, Stay Home Us.
Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui, ui, ui.
El grup que ho va petar durant el confinament fa temps que ja corre lliure i és un dels de més èxits de la música en català. Avui serà el seu tercer concert al Festival Sons del Món de Roses i actuarà també Julieta. I finalment acabem a Igualada, on Maria Lluïsa diuen adéu per sempre. Fa el seu últim concert a la seva ciutat i al mateix espai on va fer el primer concert ara fa 4 anys, a la Bastida del Rec. Fins aquí el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Espejo, el control tècnic. Continuem pendents els avanços informatius.
I abans la repetició de la retransmissió del Barça en Xancla.